Aquest ple ordinari d'avui dia 28 de juny, excusar la senyora Laia Castells, el senyor Cartanyà, el senyor Ramon Font i la Cristina Laïz, que no podran estar al plenari avui. Doncs passem al primer punt, que és aprovació de l'acte de la sessió anterior. Hi ha alguna cosa? S'aprova? El segon punt és donar compte de les resolucions d'alcaldia de la 335 a la 422, de la Junta de Govern Local del 26 de maig al 9 de juny, de les regidories delegades d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric, de les 142 a la 353, de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, la número 12, d'Afers Socials, de la 94 a la 123, de Medi Natural, de les 5 a la 16, de Governació, de les 62 a la 79, i Disseny i Finances, de les 148 a la 243. Doncs passaríem al tercer punt, que és la presa de possessió com a regidor del senyor Manel Udina. La Junta Electoral ens ha lliurat les credencials del senyor Udina, per tant, avui ja pot prendre possessió com a regidor d'aquest Ajuntament. Té la paraula el senyor secretari.
Sí, vale. Vista la credencial lliurada per la Junta Electoral Central a favor del senyor Manel Udina Roig, designant-lo regidor d'aquest Ajuntament per la candidatura de Junts per Valls, és pertinent que presti promesa o jurament segons està establert reglamentàriament. I, per tant, correspon demanar-vos si jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Valls amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Sí, prometo, per imperatiu legal, i em comprometo a treballar sempre al servei d'aquesta ciutat i dels seus ciutadans i ciutadanes.
Moltes gràcies, senyor Udina. Ben tornat. Encara no està.
Sí, un moment. No era que, per tant, el senyor Manel Udina Roig pren possessió com a regidor de l'Ajuntament de Valls, integrant-se en el grup municipal de Junts per Valls, i d'aquesta presa de possessió es remetrà certificat a la Junta Electoral Central.
Ara sí, doncs, senyor Udina, moltes gràcies. Ben tornat a aquesta casa i desitgem tot el tipus d'encerts en aquesta nova etapa que comença avui. Molta sort. Doncs passaríem al punt quart, que és el nomenament de representant al Consell Escolar de l'Escola en Xaneta. En aquest cas nomenem el senyor Manel Udina com a representant. Aquí no hi ha votació, per tant. Sí, hi ha votació. Passem a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Deu vots a favor i set abstencions.
Molt bé, doncs passem a l'apartat de mocions, al punt 5, que és la moció presentada pel grup de la CUP de defensa al català i a la immersió lingüística. Té la paraula per part de la CUP el senyor Vidal. Senyor Vidal.
El passat 24 de maig, els grups del PSC, Esquerra Republicana, Junts i Comuns van presentar una proposta de llei sobre l'ús i aprenentatge de les llengües oficials de l'ensenyament no universitari, la qual va acabar sent aprovada el passat 8 de juny en sessió parlamentària. Aquesta llei representa un pas enrere respecte a la legislació vigent i té per objectiu donar cobertura política a l'aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposa un mínim del 25%. El català deixa de ser l'única llengua vehicular i la novetat que incorpora aquesta llei és que el castellà es defineix com a llengua curricular i pren un caràcter vehicular. Aquest retrocés no representarà cap treva de l'ofensiva judicial contra el català. Ans tot el contrari, li dona més eines per continuar avançant en l'objectiu de minoritzar la llengua, com veiem arreu dels països catalans. És una llei que representa un punt i final en l'àmbit legal de la immersió, que deixa en mans de cada centre la utilització del català i del castellà. Per tant, obre pas a la segregació escolar per raó de llengua, ja que cada escola definirà el seu propi projecte lingüístic. No pot ser que l'accés a la llengua de l'alumnat depengui de si a una escola hi ha una família que pressiona i denuncia o no. Per tot això, la CUP demanem a la moció que es derogui aquesta proposició de llei. La nostra proposta és tornar al consens social de la immersió, que el Parlament blindi políticament el català a l'escola, el defineixi com a única llengua vehicular i que es protegeixi els centres i docents, així com el dret de tot l'alumnat a accedir a la llengua com a pilar de la cohesió social i de la lluita contra la segregació. En aquest sentit, el mes de març, la CUP al Parlament ja va presentar una proposta per a modificar la Llei d'Educació de Catalunya que definia el català com a única llengua vehicular de l'ensenyament i incorporava la garantia del principi d'igualtat i no discriminació per raó de projecte lingüístic en els centres educatius. La lluita en defensa de la immersió i la llengua no acabarà aquí i s'obrirà una nova etapa en què cal construir un gran front que s'assumi a la comunitat educativa, entitats de defensa de la llengua i entitats culturals i socials per fer inviable l'aplicació de la sentència. Per tots aquests motius, des de la CUP de Valls, demanem que el ple de l'Ajuntament de Valls aprovi els següents acords. Primer, instar l'Ajuntament de Valls a demanar als grups parlamentaris que derroguin aquesta proposició de llei. Segon, instar l'Ajuntament de Valls a donar suport a les mobilitzacions ciutadanes en favor de la immersió lingüística, a les plataformes que puguin sorgir i al personal docent. Tercer, rebutjar qualsevol atac al model d'immersió lingüística i acompanyar la defensa de l'escola en català com a eina clau per a la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. Transmetre aquest suport als centres educatius del municipi. Quart, impulsar conjuntament amb la comunitat educativa del municipi la generació de plans educatius locals que promoguin l'ús social del català com a llengua comuna i compartida, en col·laboració amb la xarxa social del territori. I cinquè, comunicar aquests acords a la premsa, al govern autonòmic i estatal pertinent i a les entitats de promoció de la llengua nacional i locals, com Valls per la Llengua i Òmnium Cultural. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. El grup municipal de Junts per Valls dona llibertat de vot als seus regidors. Doncs passo la paraula a la senyora Teresa Rull, d'Esquerra Republicana.
Gràcies, senyora alcaldessa. Agraïm que la CUP hagi permès la transacció d'aquesta moció i ens permeti votar l'acord primer separat de la resta. La proposta de llei sobre les llengües de l'escola, acordada per Esquerra, JxCat, PSC i En Comú Podem, supera la lògica dels percentatges que els tribunals han volgut imposar. La nova llei estipula que l'ensenyament de les llengües als centres educatius s'ha de dur a terme a partir de l'anàlisi de la realitat cultural i lingüística de cadascun dels centres i de l'entorn general, i no pas d'acord amb percentatges numèrics i proporcions. Així mateix, el Departament d'Educació serà el responsable final dels projectes lingüístics per alleugerir les pressions a les direccions dels centres, el seguiment dels quals haurà de fer inspecció, sigui en el marc de les seves visites ordinàries o dins d'un pla d'actuació específic. L'immersió lingüística és una metodologia efectiva de treball a l'aula i al centre per garantir el coneixement de les llengües. Per tant, depèn dels docents si es fa immersió o no se'n fa, perquè han de fer ús de la llengua catalana com a mitjà per aconseguir que els alumnes tinguin les mateixes oportunitats. La nova Llei d'Usos Lingüístics i la Llei d'Educació de Catalunya determinen que el català té rang de vehicular per garantir-ne el coneixement a tot l'alumnat i afavorir-ne l'ús. En cap cas, la nova llei proposa el castellà com a vehicular, tot i que totes dues són llengües curriculars, llengües d'aprenentatge. A més, aquesta llei preveu que el català continua sent llengua d'acollida de l'alumnat nouvingut i l'aranès a l'Aran. I també inclou la possibilitat de fer servir el castellà on l'entorn sociolingüístic requereixi un reforç, una flexibilitat que ja està recollida a la mateixa LEC. Tot i així, sabem que aquesta és una situació que no es dona al país atenent a la realitat actual. Ningú no pot posar en dubte el retrocés significatiu de l'ús i la presència de la llengua catalana en l'àmbit educatiu, un espai on, fins no fa gaires anys, gaudia de certa protecció lingüística en favor del català. Estudis recents posen de manifest la reducció en els usos de la llengua catalana entre l'alumnat i el professorat i en remarquen especialment el descens en les activitats educatives que es fan en grup. Aquest mateix estudi també constata la importància del paper compensatori que l'escola representa per a molts infants i joves a l'hora de proporcionar espais de comunicació en català. Per preservar, doncs, un model d'èxit, calia una actuació urgent per evitar un nou atemptat de la justícia espanyola contra la llengua catalana. El Departament d'Educació, per tant, no ha restat passiu davant l'ofensiva judicial. Calia el màxim consens polític en defensa del català, però no ha estat del tot possible. No fer res no era una opció davant l'amenaça dels tribunals sobre l'escola. És evident que la millor manera de protegir i vetllar per la llengua catalana és la independència, és tenir les eines d'un estat, però mentrestant creiem que aquesta proposta de llei és la millor via per vetllar per la immersió, allunyar l'escola dels tribunals i superar la imposició dels percentatges. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rull. Per part del PSC, senyor Soriano.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa, i bona tarda a totes i a tots. La proposició de llei sobre l'ús i aprenentatge de les llengües oficials a l'ensenyament no universitari és, sens dubte, una molt bona notícia, per quatre motius. En primer lloc, perquè és fruit d'un consens polític que feia anys que Catalunya no es veia. És important perquè forces polítiques amb diferents objectius, amb diferents horitzons i amb diferents projectes han sigut capaces d'arribar a una proposta conjunta sobre una qüestió de país. S'ha trencat el bloc parlamentari que existia i s'ha arribat a que aquests dos blocs siguin capaços de negociar, de pactar, de parlar. En segon lloc, perquè es reforça el català i el castellà sense que un vagi en contra de l'altre. Es preserva el català com a centre de gravetat i com a llengua vehicular de l'escola catalana. I el castellà passa a ser d'ús curricular i educatiu, no tractada com una llengua estrangera. En definitiva, és una proposta que és sensible a la pluralitat idiomàtica que existeix a Catalunya, és sensible al bilingüisme que existeix a Catalunya, del qual ens hem de sentir molt orgullosos i orgulloses. En tercer lloc, perquè compleix l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, compleix amb la Constitució espanyola, compleix la sentència de sala contenciosa administrativa del TSJ de Catalunya, compleix la normativa catalana i, a més, el dictamen 3/2022 de 7 de juny del Consell de Garanties Estatutàries així ho certifica. I, sobretot, és una proposició de llei treballada amb la comunitat educativa, amb representants de les direccions dels centres educatius, amb els sindicats de mestres i professors i professores, amb els moviments de renovació pedagògica, amb l'escola concertada, amb juristes, amb sociolingüistes, amb entitats en defensa de la llengua i de diferents signes. En definitiva, no podem tenir una millor llei per preservar allò que és essencial del nostre model educatiu i, a més, és que no només el preserva, sinó que el millora. I, per tant, no tenim motius per votar a favor ni tan sols abstenir-nos en aquesta moció. Per tant, el vot serà en contra. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soriano. Hi ha alguna intervenció? No? Doncs passem a votació. Senyor Vidal, entenc que seria votació del primer punt i el segon, tercer, quart i cinquè seria una segona votació. Tots junts? Molt bé. Doncs endavant. Votació del primer punt. Del primer punt. I del segon al cinquè, votació única de tots junts.
Vots a favor? Vot en contra? Abstencions? Tres vots a favor, nou en contra i cinc abstencions.
Doncs ara passem a votació del segon al cinquè punt.
Sí. Vots a favor. Vots en contra, 13 vots a favor i 4 en contra.
Molt bé, doncs passem al punt 6è, que és la moció presentada pel grup municipal de la CUP Alternativa Municipalista per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i la autodeterminació. Per part de la CUP té la paraula el senyor Anglès.
Moltes gràcies. En la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés democràtic, amb una mobilització persistent i singular per decidir lliure i pacíficament el seu present i el seu futur. Des de les primeres consultes populars, la manifestació contra la sentència de l'Estatut, passant per la consulta del 9N i fins a arribar a l'octubre, un exercici democràtic brutalment reprimit per l'Estat i la vaga general del 3 d'octubre. En aquest sentit, cal recalcar que aquest octubre farà 5 anys de l'1 d'octubre del 2017, és a dir, de la celebració del referèndum per la independència de Catalunya. Actualment, bona part de la societat catalana es troba immersa en un context marcat per la incertesa i la desmobilització, fruit de tot un conjunt d'esdeveniments que van des de la pandèmia de la Covid-19 fins a la desafecció política. Conseqüentment, i per tal de canalitzar una sèrie de lluites històriques, el passat mes d'abril es va presentar l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació. L'iniciativa està impulsada per diverses personalitats catalanes i l'objectiu d'aquestes és actuar com a grup promotor i buscar aconseguir un gran pacte civil per visibilitzar dos consensos principals: el suport tant per l'amnistia com per l'autodeterminació. Aquest grup recollirà suports en un document que farà públic l'1 d'octubre. Així doncs, des de la CUP animem el ple de l'Ajuntament, així com també totes les entitats sobiranistes, a posicionar-se i recolzar aquesta iniciativa expressant el seu suport a l'amnistia i a l'autodeterminació. A l'amnistia, entesa com la necessitat d'una solució col·lectiva i integral per totes les persones exiliades, encausades i represaliades. I en aquest sentit, a l'Alt Camp seguim tenint a dia d'avui un total de 8 casos repressius, encara actius, els quals us volem recordar: el Joan Tortosa i el Genís Guinovar, encausats per les protestes per sentència amb petició d'entre 4 i 6 anys de presó; el Joel, conegut a les xarxes com a Txells, acusat de dany informàtic i revelació de secret, amb una petició de més de 18 anys de presó; l'Albert Bages, per injúries a la corona; el Carles Heredia i dos companyes més, investigades per l'acte de Vox a Valls; i en Francesc Jiménez, encausat pel tall de Tsunami Democràtic. I també volem demanar el suport a l'autodeterminació, entesa com la necessitat d'un marc de resolució democràtica basat en el respecte a l'exercici de la lliure determinació de la societat catalana. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Per part de Junts per Valls té la paraula la senyora Rosa Rovira.
Gràcies, senyora alcaldessa. La CUP ens presenta en forma de moció el manifest del grup promotor de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació, integrat per persones com Pep Riera, Anna Sallés, Tamara Carrasco, David Fernández, Quim Forn o Marina Geli, entre molts d'altres. Per descomptat, Junts per Valls estarem sempre al costat de l'amnistia i l'autodeterminació com a mecanismes per acabar amb la repressió i per aconseguir una solució diplomàtica democràtica a la situació catalana, basada en la seva lliure determinació. És per això que Junts per Valls votarem a favor de la moció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Rovira. Per part d'Esquerra Republicana, a Compromís per Valls, té la paraula la senyora Núria Gavarró.
Bona tarda. L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol s'aguditzà després de la sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari l'any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya. Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la societat catalana optà per reivindicar l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendària i ateses les limitacions de l'expressió política del 9N de les eleccions del 27 de setembre de 2015, en resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot. La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. Lluny d'acabar-se, aquesta repressió s'incrementa, ja que són moltes encara les persones pendents d'alguna resolució judicial. Després de 5 anys complicats, malgrat la dinàmica repressiva viscuda i encara sota l'actual context de bloqueig, el posicionament majoritari de la societat catalana s'ha mantingut ferm i immutable sobre la idea que cal un marc democràtic de resolució del conflicte. Dues demandes susciten un ampli suport majoritari en la societat catalana: l'amnistia i l'autodeterminació, enteses com la fi de la repressió des d'una perspectiva col·lectiva i la necessitat d'un marc de resolució democràtica basat en el respecte a la lliure determinació de la societat catalana. L'amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment, no és possible un diàleg democràtic, entesa com la necessitat d'un marc de resolució democràtic basat en el respecte a l'exercici de la lliure determinació de la societat catalana. El reconeixement de l'autodeterminació és la via per garantir la vida democràtica que ens permeti avançar. Per tot plegat, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya Compromís per Valls donem suport al manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació i, per tant, farem un vot favorable a aquesta moció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gavarró. Per part del PSC no hi ha intervenció. Hi haurà d'intervenció? Entenc que no. Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. Vots en contra. 13 vots a favor i 4 en contra.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem al punt 7, que és la moció presentada pel grup municipal socialista per l'adaptació del municipi a les necessitats de les persones amb trastorns d'espectre autista. Per part del PSC, la paraula la senyora Assumpció.
Bona tarda, senyora alcaldessa, bona tarda, regidores i regidors, i a tothom qui és present a la sala. Començaré l'explicació de la moció agraint als regidors de la CUP que ens han ajudat a fer la perfilació, a perfilar l'exposició de motius de la nostra moció, i per tant això vol dir que són llegit amb nosaltres i que realment doncs, hem arribat a veure els beneficis que em pot portar. L'autisme i el conjunt de trastorns denominats com d'espectre autista són alguns dels trastorns mentals més greus que afecten des de la petita infantesa i durant tota la vida i tenen com a principals característiques les dificultats en tres àrees: la comunicació, la socialització i la conducta. D'acord amb la literatura internacional, la prevalència dels TEA ha augmentat en els darrers anys. Les causes d'aquest increment poden atribuir-se a una millor detecció, tant per part dels professionals sanitaris com de les mateixes famílies, al mateix temps un avenç important en les tècniques de diagnòstic i també les actualitzacions de les classificacions diagnòstiques internacionals han ampliat l'espectre dels trastorns que es relacionen amb l'autisme. Tampoc es pot descartar que, a més, hi hagi altres causes que incrementin aquesta afectació. Al maig del 2008, la Comissió Permanent del Pla Director de Salut Mental i Addiccions va acordar realitzar una revisió i actualització sobre l'atenció a l'autisme i es va considerar dient la creació d'un grup de treball amb aquest encàrrec. Paral·lelament, el Parlament de Catalunya va emetre la resolució 280/8, mitjançant la qual s'instava el Govern de la Generalitat a elaborar un protocol per millorar la detecció precoç de l'autisme, el tractament especialitzat d'aquest, el model organitzatiu assistencial, el sistema de derivació i el treball a les escoles. D'aquí en va sorgir el Pla Integral d'Atenció als Trastorns d'Espectre Autista, molt necessari per millorar l'atenció i intervenció amb el col·lectiu des d'edats ben primerenques. Però la nostra moció, com heu pogut veure quan l'heu llegida, i en la línia del que el nostre grup municipal ve fent com a tasca d'oposició des de l'inici de la legislatura, tracta d'un dels temes concrets que afecten aquest col·lectiu i en el que nosaltres hi podem treballar des del municipi. Donat que l'Ajuntament té gran part de les competències que regulen l'espai públic, si ho recordeu ja en vam fer esment en una moció que vam presentar per la inclusió a la festa de les persones amb diversitat funcional, és important tenir en consideració aquestes persones que viuen a Valls i que l'única manera de poder comptar amb tothom és fent que l'espai públic pugui ser sentit i viscut per tothom. Per assolir aquest objectiu, entre moltes d'altres actuacions, cal que tothom pugui llegir de forma còmoda i entenedora l'entorn al qual pertany. Les persones situades dins del trastorn d'espectre autista presenten trastorns en les capacitats de reconeixement social, comunicació social, patrons repetitius d'activitat, tendència a la rutina i dificultats en imaginació social. Si pensem que una d'entre cada 100 persones pateix TEA, això significa que a Valls, amb una població d'unes 25.000 persones, podem arribar a tenir-ne 250 amb aquest trastorn. Per això creiem que és important treballar per facilitar l'accés a aquestes persones a tots els serveis de la nostra ciutat i fer-los accessibles la informació de rellevància. Valls ha de ser ciutat inclusiva per a tots els col·lectius sense distinció. Sabem, per exemple, que a la piscina del Fornàs ja s'estan utilitzant pictogrames, cosa que aconsegueix fer que les persones que ho necessitin i que vagin a utilitzar la piscina tinguin un equipament molt més inclusiu. I, evidentment, també ens dona fe de la bonomia dels seus treballadors i treballadores i de la sensibilitat que tenen amb aquest col·lectiu per fer que tots en puguin gaudir. En aquest sentit, la nostra moció proposa la pictorització de l'Ajuntament, els punts d'informació, els edificis públics, els centres cívics, les biblioteques i els centres educatius, així com una formació per a les persones que hi treballen per tal que hi hagi una sensibilitat especial cap a aquest col·lectiu. Això vol dir identificar els serveis amb una petita placa visual on s'indiqui quina activitat s'hi fa, com ja ho fan localitats com el Vendrell, Palamós, Juneda o el mateix Tarragona, entre d'altres. D'altra banda, a Valls s'han implementat les rutes segures escolars com un concepte preventiu d'accidents per a aquests, per la qual cosa és important també que s'incorpori la pictorització en aquestes rutes segures pensant en els nens i nenes que puguin tenir aquest trastorn. L'Ajuntament ha de donar exemple i ha de liderar la inclusió i impulsar aquesta pictorització pública per després també impulsar amb el seu exemple la pictorització a altres institucions, associacions, entitats i empreses de la ciutat. A més, el consistori pot contribuir a explicar al comerç, per exemple, que col·locar una petita imatge ajuda a qualsevol persona amb TEA a identificar un comerç en concret. Per tot això, doncs, el nostre grup municipal Valls proposa al ple l'adopció d'aquests acords. Estudiar la possibilitat de picturitzar els accessos als edificis i equipaments municipals de Valls i, si s'escau, afegir una placa visual on s'indiqui quines activitats es duen a terme perquè les persones amb TEA hi puguin accedir. Facilitar i donar suport als comerços perquè apostin per la picturització dels mateixos. Incorporar senyals visuals que serveixin per facilitar que els nens i nenes amb TEA reconeguin també aquestes rutes escolars segures. Declarar la ciutat de Valls com a amiga autisme. Difondre a través dels canals de comunicació de l'Ajuntament la campanya El Dia Mundial de Conscienciació del Trastorn d'Espectre Autista, donar suport en la difusió de conferències, tallers o xerrades que es portin a terme a Valls i que tinguin com a finalitat conscienciar i facilitar eines sobre el trastorn d'espectre autista i, evidentment, donar trasllat a les entitats i associacions de la taula del tercer sector, als comerciants de Valls, als centres educatius i a les associacions veïnals del municipi de tota aquesta moció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Fernández. Per part de Junts per Valls, té la paraula la senyora Bàrbara Flores.
Sí, gràcies. Bona tarda a tothom. Quan parlem de persones amb TEA, parlem de persones neurodivergents, és a dir, persones que perceben i interpreten el seu entorn de manera diferent a les persones neurotípiques. Les persones amb TEA són un col·lectiu molt divers que mostren una alteració significativa de les habilitats de comunicació, llenguatge i relació social. Com més adaptat està l'entorn, millor respon a les necessitats funcionals individuals de les persones. La diversitat ens enriqueix com a societat i hem de treballar perquè tots i cadascun dels individus que la formem tinguem les mateixes oportunitats. Tots i totes som neurodiversos i percebem i entenem el món de maneres diferents. Adaptar la ciutat per facilitar la vida quotidiana de les persones amb TEA la fa més inclusiva i igualitària. I això no tan sols afavoreix aquest col·lectiu, sinó que ens enriqueix a totes. Ens agradaria, però, fer una petita consideració en el quart punt, on es parla de ciutat autisme, poder replantejar aquesta nomenclatura, poder parlar de ciutat inclusiva per les persones amb TEA o ciutat amiga de les persones amb TEA, com s'ha fet servir en d'altres ciutats. Però, en qualsevol cas, el nom no fa la cosa i el nostre vot serà favorable.
Moltes gràcies, senyora Flores. Per part d'Esquerra Republicana, té paraula el senyor Òscar Peris.
Molt bona tarda, gràcies, alcaldessa. D'entrada els hi fem saber que votarem i que donem suport a aquesta moció que avui es presenta. Tal com diuen i queda recollit, cal facilitar la vida i la relació amb la ciutat amb les persones amb trastorn de l'espectre autista. De fet, ja fa temps que des de la Regidoria d'Acció Comunitària, Participació i Igualtat s'hi està treballant. Des de diversos fronts, des de la taula de capacitats, des del mateix Placi i recentment amb el treball conjunt amb l'iniciativa Fent Pinya encapçalada per la Fundació GINAC. Fruit d'aquest treball es va fer una primera acció juntament amb el CIEI del Narcís Oller durant la Setmana de les Capacitats per definir els pictogrames i pintar-los en un pas de vianants. Els hi podem avançar també que des de Sant Vies, empresa encarregada del manteniment de la senyalització, s'ha realitzat unes plantilles per tal que cada cop que es repintin un pas de vianants s'incorporin els pictogrames. Durant aquesta setmana es realitzarà el pintat de 43 passos de vianants a la ciutat amb la incorporació d'aquests pictogrames. Es faran tots en els entorns dels centres educatius, patronat d'esports, així com d'altres punts de la ciutat. També volem aprofitar per posar en valor la feina que s'ha fet durant aquesta festa major amb la incorporació de pictogrames en el programa i en la senyalització d'alguns espais. Una primera passa, feta gràcies a l'iniciativa de GINAC, la implicació de persones amb diversitat funcional, familiars i diverses persones de la ciutat. També podem posar en valor la feina feta pels tècnics del personal de cultura i d'acció comunitària. Aquesta ha estat, com dèiem, una primera passa que caldrà continuar i ampliar. Un altre dels acords de la moció demanen que les persones amb TEA puguin ser ateses correctament pel personal de l'Ajuntament. Dir-los que està previst dur a terme una formació en diversitat funcional per a professionals de l'Ajuntament, així com un reforç en les accions de sensibilització a ciutadania i escoles, que ja es duen a terme habitualment, posant el focus en diferents tipus de diversitat funcional. És evident que encara ens queda molta feina a fer per tenir una ciutat plenament igualitària i adaptada a totes les persones amb diversitat funcional. Per això, donarem suport a la seva moció i continuarem treballant-hi per fer-ho realitat.
Moltes gràcies, senyor Peris. Per part de la CUP, senyor Vidal.
Que haguem de portar mocions per actuar i ser més inclusius a la ciutat de Valls denota que alguna cosa no estem fent bé. Ja veieu que l'equip de govern, que afirma compta amb els pressupostos més socials de la història, necessita que se li recordi que no tothom està inclòs ni té les mateixes oportunitats. Avui són les persones amb trastorn de l'espectre autista i en síndrome d'Asperger les que demanen una atenció diferent. Una mirada a la diversitat, un tenir coneixement de com aquestes persones veuen i viuen el món. En aquest sentit, no des de la compassió, sinó des de la igualtat d'oportunitat, ens cal fer un Valls més inclusiu i treballar perquè els col·lectius minoritaris també s'hi sentin inclosos. La moció fa molt d'èmfasi en la pictorització dels equipaments i està demostrat que només amb pictogrames i poca cosa més no s'ajuda gaire les persones amb trastorn de l'espectre autista. Són molt més efectives si en el pictograma s'hi acompanya una campanya de sensibilització i formació al personal públic. Cal anar més enllà del pictograma, la placa i la foto final. Col·locant únicament un material gràfic no farem que Valls sigui ciutat amiga de l'autisme. Per això agraïm al PSC l'acceptació de les propostes que la CUP ha fet en la moció, on es demanava justament aquesta mirada més enllà dels pictogrames. Des de la CUP tenim clar que si no desenvolupem polítiques que potenciïn l'autonomia de tota la ciutadania, incloent la de tots els col·lectius, ens estem equivocant i estem fent polítiques exclusives, només per la majoria i amb poca mirada cap a la diversitat. Aprofitem l'embranzida de la moció, la sensibilitat que s'hi mostra i la creació de la Comissió Ciutadana Fent Pinya, liderada per la Fundació GINAC, perquè l'Ajuntament es posi les piles i comenci a creure's que un Valls més inclusiu ja és necessari i imprescindible. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Hi ha alguna intervenció més? No, doncs passem a votació, senyor secretari.
Ara, vots a favor? Vale, doncs s'aprova per unanimitat.
Molt bé, doncs passem al punt 6. En primer lloc, donar la benvinguda a l'equip directiu, als mestres, alumnes, pares de l'escola Ladioms. Passem al punt 8, que és la moció presentada pel grup municipal socialista Candidatura de Progrés i la CUP Alternativa Municipalista en defensa de Ladioms i dels seus professionals. Per part del PSC, té la paraula la senyora Ibarra.
Gràcies, senyora Ferrer. També deixin donar la benvinguda a tota la comunitat educativa de l'escola Ladioms. Benvinguts i benvingudes. Avui els presentem una moció que ve del prec que els van fer en el ple passat, en el que fèiem un resum de la situació de l'escola i demanàvem que el govern liderés una resposta institucional de tot l'Ajuntament per poder traslladar al Departament d'Educació la situació, les necessitats de l'escola i, per tant, que repensés la decisió que sembla que ha pres de reduir els professionals d'aquest centre. Com que passaven els dies i veiem que no es prenia aquesta iniciativa per part del govern, vam decidir fer-ho nosaltres i presentem aquesta moció conjuntament amb el grup de la CUP. En resum, la moció que els presentem fa una pinzellada de la història de l'escola, que recordem va néixer al curs 85-86, com a escola inclusiva i que durant tots aquests anys ha fet una gran tasca en la formació del seu alumnat. Malgrat que en els últims anys les instal·lacions no han estat en l'estat que seria necessari, malgrat que en aquest curs que ha acabat dels 5 CIE amb què comptava l'escola el departament n'ha reduït un, i malgrat que s'han reduït també en alguns cursos els recursos de logopeda i fisioterapeuta que l'alumnat necessita diàriament. Amb tots aquests antecedents, el dia 7 de febrer es va aprovar al Parlament una proposta de resolució que deia, entre altres coses, considerar el caràcter singular de l'escola Ladioms de Valls pel seu origen i per les característiques de l'alumnat que atén actualment. D'acord amb aquest caràcter singular, cal cercar l'instrument i els recursos per a dotar el centre de la plantilla necessària per a poder atendre les necessitats dels alumnes i s'ha de dotar d'un fisioterapeuta i d'un logopeda que hi donen servei diari. I incrementar els suports intensius per a l'escolarització inclusiva necessaris per a respondre correctament i dignament a la complexitat i al grau de discapacitat de gran part de l'alumnat del centre. També hi havia altres acords referents a l'estat de les instal·lacions, però que no venen al cas en aquesta moció. Malgrat el que es va acordar en seu parlamentària, el Departament d'Educació ha pres decisions respecte a la Ladioms que van en la direcció contrària. S'han reduït dos professionals més del centre que, segons el comunicat que es va rebre a l'escola per part dels serveis territorials de Tarragona, aquests professionals es destinaran a un altre centre en el qual, de moment, no existeixen nens amb aquestes necessitats. Aquest canvi és a causa de la marxa de 6 nens amb necessitats educatives especials i tot i que de moment ja es té constància de l'ingrés en el pròxim curs de 3 alumnes amb diferents graus de dificultat. Actualment, i més enllà de les xifres establertes en normatives allunyades de la realitat, l'escola Eladi Homs necessita mantenir el seu personal docent per tal de poder tenir cura amb un mínim de qualitat i servei als alumnes més desafavorits. Per tot això, proposem al ple de l'Ajuntament de Valls, primer, traslladar al Departament d'Educació el seu malestar per la reducció dels professionals de l'escola Eladi Homs de Valls i demanar que es canviï aquesta decisió, de manera que el curs vinent es compti almenys amb els mateixos recursos educatius que l'anterior. Segon, traslladar tota la solidaritat del ple de l'Ajuntament de Valls a la comunitat educativa de l'escola Eladi Homs, que fa una tasca ingent amb el seu alumnat. I tercer, traslladar els acords d'aquesta moció al Departament d'Educació, a la Presidència de la Generalitat, així com tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra, per part de la CUP. Senyora Huguet.
Bona tarda a tots i a totes. L'escola Eladi Homs fa més de 35 anys que s'ubica a la ciutat de Valls amb un doble objectiu. D'una banda, oferir una educació pública i de qualitat, i ja des dels seus inicis s'hi suma un segon objectiu, el d'atendre infants amb necessitats educatives especials de Valls i de la comarca de l'Alt Camp, ja que l'escola fou inaugurada com a escola d'integració i seleccionada per un pla experimental d'escola inclusiva pioner a Catalunya, juntament amb l'escola El Margalló del Garraf. L'escola pública Eladi Homs es va transformar en un centre experimental de règim especial en integració escolar en aquells inicis i esdevingué una escola referent en l'atenció a la diversitat a Catalunya. Els suports o recursos humans d'atenció a la diversitat inicials van anar canviant organitzativament i metodològicament per passar a ser una unitat d'educació especial, després les unitats de suport a l'educació especial, les UCES, i actualment les CIE, el suport intensiu a l'escolarització inclusiva. La trajectòria de l'escola en atenció a la diversitat i de treball per la inclusió està més que demostrada, doncs. El curs 20-21, l'escola Eladi Homs comptava amb 5 CIEs. El curs 21-22 n'han tingut 4 i pel curs 22-23 es redueixen a 3. El percentatge d'alumnes de necessitats educatives especials que han marxat a l'escola aquests dos anys no es correspon amb la retallada. Per tant, comptaran amb 4 professionals especialitzats menys, 2 mestres i 2 educadors. Tota aquesta retallada és al·legant que el nombre d'alumnat amb necessitats educatives especials disminueix, sense tenir en compte el grau de discapacitat a l'hora d'establir la ràtio d'alumnat per professional de CIE i, per tant, dotant amb menys recursos a un alumnat que té necessitats educatives especials greus i permanents. L'Ajuntament hauria d'actuar com a interlocutor amb el departament i vetllar per l'atenció de tot l'alumnat, no permetent que l'alumnat amb necessitats educatius greus i permanents no puguin ser atesos aquí a Valls, ja que això suposa un perjudici en tota la comunitat educativa de la comarca. A més, l'any 2019 es va acordar des del Consell Escolar Municipal que es crearia una comissió d'inclusivitat per poder vetllar i treballar sota aquesta variable en clau de ciutat. En aquest sentit, es va acordar fer una diagnosi de la situació i estudiar quins recursos són necessaris i millors per assegurar la inclusivitat. I després de 4 anys, el més calent sembla que és a l'aigüera. Aquesta retallada, sense justificació, s'hi suma a les deficiències a nivell d'instal·lacions amb les que es troba l'Eladi Homs des de fa molts anys. Aules molt reduïdes, que no cobreixen correctament les necessitats de l'alumnat, ni són completament funcionals, mancances a nivell estructural. Un gimnàs amb dimensions més reduïdes que el que es recomana en un centre de primària. Lavabos de la zona del pacti pràcticament inutilitzables. Dutxes deficients, tancaments de les finestres en mal estat o la instal·lació de 2 barracons, els quals, tot i que inicialment havien de ser provisionals, s'han acabat convertint en espais permanents. Deficiències a nivell d'equipaments en què la comunitat educativa del centre fa anys que reclama millores. Algunes són deficiències estructurals ja d'inici, tenint en compte que el centre estava projectat per assumir un número més baix d'alumnat, però altres deficiències han sigut per un mal manteniment de l'espai i una mala programació en el manteniment de centre, i aquest punt n'és responsable i competent l'Ajuntament. A tall d'exemple, des del desembre del 2021, que es van paralitzar les obres de l'Eladi Homs, avui encara no s'han acabat. Tornarà a començar el curs escolar el proper setembre i tornaran a començar amb obres, com aquest curs. Deficiències i negligències que la comunitat educativa costen d'entendre. A tot això se li suma la dificultat en la manca de transport urbà que fa que els desplaçaments de l'alumnat dels domicilis cap al centre educatiu siguin més complicats. Caldria ser curós en facilitar transport d'anada i de tornada per a les famílies que acompanyen els seus fills, i no només d'anada. Cal oferir igualtat d'oportunitats també a l'alumnat que, per les circumstàncies que siguin, tenen distàncies considerables entre escola i casa. Això és un tema, entre d'altres, que l'Ajuntament té pendent per evitar seguir posant en perill la viabilitat de l'escola. Actualment, l'Ajuntament no està garantint el desplaçament a tot l'alumnat d'infantil, de Valls, i per això alguns estan sense escolaritzar. Per tots aquests motius, creiem que des de l'Ajuntament de Valls cal expressar el nostre suport i recolzament a tota la comunitat educativa de l'escola L'Adioms i alhora lluitar perquè tots els infants tinguin els mateixos drets educatius i siguin educats en les mateixes condicions que la resta d'escoles de la ciutat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet. Per part de Junts per Valls té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bona tarda a tots i totes, especialment els representants de la comunitat educativa. Ens sumem a la salutació de la senyora alcaldessa. Agrair-vos que siguin presents aquí i que ens facin arribar els seus neguits i les seves inquietuds respecte al centre educatiu. Bé, parlem de diversitat i inclusió, parlem d'educació inclusiva a Valls. Nosaltres, com a Junts per Valls, el que tenim clar és que els que volem que els infants i joves desenvolupin al màxim possible les seves capacitats, independentment de les condicions i característiques personals. Volem que els centres educatius de Valls siguin escoles i centres educatius per a tothom, que donin resposta ajustada a les seves singularitats i necessitats i visquin la diferència com un factor positiu i cerquin formes adequades de respondre a la diversitat. Som conscients de que tots els centres educatius ho intenten, i d'aquí ve tot un procés de detecció de necessitats específiques de suport educatiu on s'identifiquen els alumnes, s'avaluen, independentment de la seva condició personal i social. Però segurament arribarem al tema que ens preocupa avui, no? Algun representant n'ha posat altres que ara no debatré, però sí que parlarem de recursos. I dels recursos necessaris precisament per tenir a l'educació inclusiva a Valls, que és proporcionar els suports necessaris per afavorir l'aprenentatge en condicions d'equitat, d'igualtat d'accés a l'educació. Per això passarem a parlar de serveis i recursos. Què tenim a la nostra ciutat per poder donar un model d'educació inclusiva a Valls? Bé, començaria per un fet que el mateix síndic destaca i que és un fet innegable i que en el seu moment es va fer servir com una millora en la forma pedagògica i en la inclusivitat dels alumnes en uns centres ordinaris, però que ens afecta, en aquest cas potser no a l'Adioms directament, però sí hi ha moltes famílies que, degut a que no tenim els recursos especialitzats necessaris per atendre les seves necessitats específiques de suport educatiu, alguns alumnes han de marxar fora de la nostra comarca, de la nostra ciutat, per ser atesos amb qualitat. Aquí la ciutat ja té un dèficit que anem reclamant fa temps al Departament d'Educació i que entenem que, igual que qualsevol comarca de la nostra Catalunya, els alumnes i les famílies no haurien de desplaçar-se d'aquesta manera. Tenim un altre gran recurs, que és l'Adioms. L'Adioms, en el seu moment, va fer una aposta decidida per l'educació inclusiva, referent, jo els hi asseguro, en el Departament d'Educació a tots els nivells i a nivell de Catalunya, i també referent, com constata l'estudi del síndic del setembre de 2021 de la inclusivitat a Catalunya, ell i un centre, l'Adioms i un centre del Garraf, precisament l'altra comarca que no té centre d'educació especial, els ha fet referents en la inclusivitat. Per tant, tenim un tresor, que és la nostra comunitat educativa a tota la ciutat, però tenim un diamant que és l'escola L'Adioms i tota la seva expertesa i tota la seva atenció en el que és inclusivitat dels alumnes en escoles ordinàries, en equitat, en igualtat de condicions a l'hora de tenir els mateixos recursos. Però la demanda sempre ha estat de més recursos. Segurament un dels problemes que té el govern de Catalunya és el decret d'inclusivitat, que teòricament pot ser molt bo, però que ha d'anar recolzat per una sèrie de recursos humans i que al final són recursos econòmics. I entrem aquí. Tenim un municipi on un centre, d'acord amb les dades que dona el síndic de Greuges, un centre té acumulats el 36% d'alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i que respecte al total dels seus alumnes és un 25%. Per tant, tenim un centre exemple amb una càrrega de dificultat molt important que sempre ha estat al límit de recursos i que sempre n'ha necessitat més, perquè l'experiència i el temps en diuen que sempre hi ha hagut una petició, i que no ha tingut mai una suficiència tranquil·la de recursos. El sacrifici del personal, els diferents especialistes, les direccions, els equips directius han suplantat segurament aquesta mancança de recursos. Què fem nosaltres al Departament d'Educació? I fa temps que li estem plantejant, no? Que la ciutat necessita revisar aquest model inclusiu. Aquest model inclusiu ve del seu moment, de quan no hi va haver un centre d'educació especial a l'Alt Camp i al Garraf, amb tot el canvi metodològic, i l'Eladi Oms va agafar aquella bandera i l'ha portat molt bé durant tots aquests anys, tot i la mancança de recursos en alguns moments o majoritàriament, no? Però ara ja estem arribant a un límit, perquè si els recursos sempre han estat justos o no suficients, l'eliminació o el trasllat d'aquests suports intensius d'escolarització inclusiva poden agreujar aquesta problemàtica i allò que era d'èxit pot transformar-se en no èxit. I per tant aquí nosaltres com a Junts per Valls no podem estar d'acord amb aquesta situació. Hem plantejat que el model educatiu inclusiu de la ciutat que s'ha de replantejar, s'ha de portar un debat obert, un debat amb el Departament d'Educació on els centres educatius i la comunitat educativa de la ciutat hi ha de tindre cabuda. Però, sens dubte, mentre aquest debat no existeixi i no es decideixi com se fa, el que no podem fer és permetre que l'Eladi Oms es quedi sense recursos. I com a ciutat que som, que volem ser inclusiva al màxim, el que sempre exigirem al govern de la Generalitat és que augmentin els recursos, no que es disminueixin. En aquests moments hi ha paràmetres que aporten a millorar molt l'educació, no? La reducció de ràtios per la manca de natalitat fa que les ràtios hagin baixat per si mateixes, quasi, no? Però aquesta situació no pot ser aprofitada pel Departament d'Educació per redistribuir els recursos que ja tenim nosaltres, sinó que el que nosaltres volem és més recursos. A on i com i de quina manera? De moment els que teníem, i després parlem de quin és el nostre debat de futur. El que no pot ser és que quan el pressupost d'educació de la Generalitat de Catalunya és el més alt de tota la història, amb 6.681 milions d'euros, que vol dir un augment del 17,7%, en aquest cas la nostra comarca, o en aquest cas la nostra ciutat, o en aquest cas el centre per excel·lència d'inclusivitat, pateixi un decrement de plantilla. Per tant, nosaltres no podem estar a favor d'aquestes decisions. Estem d'acord amb la moció que s'ha presentat i, per tant, la votarem a favor. No només estaríem demanant que es recuperessin els recursos, sinó que continuaríem exigint un augment de recursos, no potser un suport intensiu, sinó altres especialistes que sí que són necessaris i que la direcció sempre ens transmet que són necessaris. I a més de traslladar-hi la nostra solidaritat a la comunitat educativa, saben que tenen el nostre suport en tot allò que podem ajudar com a Junts per Valls i membres del govern de la nostra ciutat. Per tant, a favor de Valls Ciutat Inclusiva, a favor del projecte inclusiu de l'Eladi Oms i a favor de que els nostres centres educatius tinguin els recursos necessaris per atendre els nostres alumnes amb igualtat i amb equitat.
Jo aquí deixeu-me que afegeixi, que faci un apunt. Bé, des d'alcaldia doncs, vam demanar una reunió amb el conseller d'Educació, li vaig comentar a la directora per fer-la conjuntament des d'alcaldia i la direcció de l'escola, per tant, que es mantinguin aquests professionals, que es mantingui aquest quart CIEI. Per tant, jo penso que tots hem de remar en la mateixa direcció perquè ens en sortíem doncs, que la ciutat i en concret la diguem, no perdi doncs, aquests professionals que tenia doncs, aquest curs passat. Doncs, per part d'Esquerra Republicana, té la paraula la senyora Teresa Rull.
Gràcies, senyora alcaldessa. Els avanço que votarem a favor d'aquesta moció, però voldríem deixar constància de la situació del centre i de la plantilla per tenir-ne una visió objectiva, la qual cosa no treu que els recursos, evidentment, puguin millorar. Dubto que en aquesta sala hi hagi ningú que no consideri el caràcter singular de l'escola, l'Eladi Oms, i tots estarem d'acord que és un referent a la ciutat en l'atenció a la diversitat. Des de fa molts anys porta a terme una tasca educativa exemplar en favor de la inclusivitat. El Departament d'Educació, amb la voluntat d'assegurar una distribució més equitativa de tot l'alumnat i seguint les recomanacions del síndic de Greuges per corregir els desequilibris entre centres escolars a Valls, ha decidit no suprimir una línia de CIEI, de suport intensiu a l'escolarització inclusiva, sinó de traslladar-la a un altre centre educatiu de la ciutat. Redistribució que també es planteja per a la secundària en cursos posteriors, de manera que les línies de CIEI no siguin concentrades únicament a l'Institut Narcís Oller. Pel que fa a la plantilla, l'estudi de la plantilla de l'escola s'ha fet tenint en compte que el centre és una escola d'oferta educativa de complexitat alta, no complexitat màxima, que té implementat el suport escolar personalitzat. Tenint en compte el nombre d'habitants al municipi de Valls, els recursos de l'escola inclusiva són els següents. Pel que fa al suport educatiu complementari, que és el cas de balladors i balladores, corresponen a la ciutat 145 hores setmanals, de les quals 55 són a l'escola Ladioms. Això és un 38% del total. Pel que fa a les línies CAI, són 13 docents, els quals 4 són a l'escola Ladioms, que equival a un 30% del total, i 11 educadors, 4 dels quals són a l'escola Ladioms, que equival al 36,3% del total. Pel que fa a les ràtios, els correspon a 20,7 alumnes per grup i 9 alumnes per docent. Perdó, són dades que ens ha facilitat el Departament d'Educació. Bé. La voluntat del centre educatiu és mantenir l'alumnat fins als 14 anys per garantir-los una millor adaptació i acollida a l'entorn. Aquesta decisió, fa uns anys, quan no existien les línies de CAI de l'Institut Narcís Oller, tenien una molt bona justificació. Actualment, però, aquest alumnat és atès amb les mateixes garanties a l'Institut. Per tant, no caldria allargar-los l'estada al centre més enllà dels 12 anys. En relació amb la dotació d'un fisioterapeuta, cal indicar que ha de donar resposta a les necessitats de tots els centres del municipi i, per tant, s'ha de fer una distribució equilibrada d'aquest recurs segons les necessitats globals de l'alumnat. L'atenció de la professional al centre és de 10 hores i mitja setmanals. L'objectiu de la lluita contra la segregació escolar és, prioritàriament, vetllar perquè els centres escolars tinguin una composició social similar entre ells i equivalent a la del territori on s'ubiquen. L'escola ha de reflectir la barreja social i present del territori i des de les administracions, amb els recursos que tenim, hem de treballar per assegurar-nos que així sigui. Per tant, ens correspon anar ampliant les línies de CAI per tots els centres de la ciutat, públics i concertats, per erradicar la segregació escolar que concentren algunes escoles i vetllar perquè tinguin els recursos que necessiten. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna altra intervenció? Senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Només molt breument, jo entenc el discurs que ha fet, la intervenció que ha fet la senyora Rull, però és una intervenció amb dades del departament. Jo li suggeriria que anés a l'escola i que veiés les condicions en les que està i que veiés quins recursos es tenen. I és evident que el municipi doncs, té necessitats, no només la Ladioms, altres escoles possiblement tenen necessitats de logopeda, de fisioterapeuta o de professionals especialitzats. Però el que no es pot fer és despullar un sant per vestir-ne un altre. El que no es pot fer de cap manera és retirar aquests professionals que necessita l'escola Ladioms perquè té, a més, una complexitat. Potser no està catalogada com de complexitat màxima, però potser ho hauria d'estar, perquè la té, la complexitat. I, per tant, el que no podem fer és treure aquests recursos per posar-los en una altra escola. Vostè deia, no es treuen els recursos, sinó que es fan un repartiment, no s'eliminen, sinó que es traslladen a un altre centre. Però això, a efectes de l'escola, és que s'eliminen. I, per tant, els seus nens i nenes doncs, tenen necessitats que no es poden cobrir. Per tant, els demanaria a vostès que d'alguna manera han de tenir incidència especialment en el govern de la Generalitat perquè són del mateix partit que aquí doncs, està portant el Departament d'Educació que fessin aquesta reflexió després de veure el centre, fessin aquesta reflexió al conseller i a tot els serveis territorials i a tota l'estructura del departament perquè fos conscient de la singularitat de l'escola a Ladioms i de les necessitats que té. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarri. Alguna intervenció?
Jo.
Senyora Huguet.
Gràcies. Només també per fer un apunt en relació al discurs que ha fet la senyora Teresa Rull, que el perfil d'alumnat es reté a la Ladioms per un tema de maduresa dels infants, no pas per mantenir recursos. És trist que es vagi escampant aquesta visió, no només aquí, sinó en altres sectors, també ho hem escoltat, això. I se'ls permet a aquesta infància quedar-se al centre de primària pensant en l'alumnat, no pas per mantenir els serveis. Just aquesta escola ja saben què és anar mancats de recursos. Ho sap la comunitat educativa i qui ha visitat el centre educatiu. Cal oferir els recursos, és evident, eh? Cal oferir recursos i redistribuïts a la ciutat, estic d'acord, però evidentment no per restar als altres centres educatius.
Moltes gràcies, senyora Gatti, alguna intervenció. Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? S'aprova per unanimitat.
Molt bé, doncs passem al nou punt, que ja és precs i preguntes. S'han arribat preguntes, senyor secretari? No? Doncs per part del PSC, algun prec?
Sí, nosaltres tenim un prec d'un tema molt concret, que és el carril bici, i el que voldríem demanar a l'equip de govern és que aclarís què realment pensa fer amb el carril bici. Nosaltres en el ple passat ja vam posar de manifest el perill que enteníem que podia suposar el carril bici, especialment en algunes zones de Cruïlla, sobretot, i després es va sortir doncs, tota una protesta ciutadana i vam veure informacions de que vostè mateixa deia que el carril bici s'aturava. Però després, en comissió informativa, sembla ser que el senyor Cartanyà va dir, que és el regidor responsable del tema, va dir que el carril bici es continuaria. Per tant, jo crec que per tranquil·litat, especialment dels veïns i veïnes de les zones on passa el carril bici, i en definitiva de tots els vallencs i vallenques, cal que siguin clars en què es farà amb el carril bici, què es farà amb aquests 71.000 euros que ja s'han gastat, hi haurà partida per treure doncs, les ratlles que estan pintades o s'incrementarà, s'acabarà d'executar aquest projecte que s'ha fet i s'acabarà gastant la partida. Gràcies.
Molt bé, per part de la CUP, senyora Huguet.
Durant les darreres setmanes, Ciutadania Vallenca aleatòriament ha rebut una trucada telefònica provinent d'algú que s'identifica com a Ajuntament de Valls, on se'ls pregunta sobre la seva valoració respecte a diversos regidors i regidores del ple de l'Ajuntament, així com la seva valoració respecte a alguns dels projectes de ciutat tirats endavant per part de l'actual equip de govern. Des de la CUP fem aquest prec per expressar dues coses. En primer lloc, si qui està fent aquesta enquesta és una empresa externa contractada per l'Ajuntament, en voldríem veure el plec de clàusules i la licitació. Alhora, si és així, la situació és realment greu, ja que s'està vulnerant la llei de protecció de dades i, evidentment, l'oposició demanem també veure els resultats de l'enquesta. En segon lloc, si qui està fent aquesta enquesta no és un encàrrec de l'Ajuntament, caldria que s'identifiqués com a tal, és a dir, de quina empresa privada es tracta, quin partit polític l'ha contractat i amb quina motivació ho fa per tal de ser més transparents i no fer creure a la ciutadania que qui està trucant és l'Ajuntament de Valls. I un prec sobre el descobriment de la ciutat Iber als molls de l'estació. La setmana passada es presentava públicament el descobriment d'una de les ciutats Ibers més importants, la qual està situada als molls de l'estació de tren. Segons els investigadors provenents de la Universitat de Barcelona i de SOT Prospecció Arqueològica, es creu que l'assentament podria abastar fins a la zona esportiva i al barri del Vilar, 60.000 metres quadrats, i que convertirien el jaciment arqueològic Iber del Vilar en el més important de la demarcació de Tarragona i dels més grans de Catalunya. Des de la CUP ens n'alegrem molt d'aquesta troballa, però volem manifestar que és una llàstima que no es visibilitzi la feina que ha fet la Comissió Arqueològica de l'Institut d'Estudis Vallencs durant tots aquests anys. Ara són els de fora que han descobert aquest espai. No obstant, la pròpia comissió durant molts anys ha reiterat que en aquesta zona hi havia un jaciment important i des de l'Ajuntament no se'ls ha tingut massa en compte. Així, com quan demanaven el manteniment dels banys romans del Vilar o quan demanaven un espai per poder exposar l'extens fons arqueològic que té la nostra ciutat. Gràcies.
Bé, jo sí que vull respondre a un prec que ha fet perquè una enquesta de l'Ajuntament de Valls ha dit que no ha encarregat cap enquesta, que no hi ha cap plec, vull dir, desconec qui ha pogut fer aquesta enquesta. Per tant, no li podem donar la informació del plec perquè l'Ajuntament de Valls no ha encarregat cap enquesta. Sense cap més tema tractat, aixequem la sessió del ple. Aquí som tots. Sí. Bé, doncs comencem la Junta General Ordinària Accionista de Sant Baix Infraestructures, Aparcaments i Serveis. El primer punt és examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de l'exercici social tancat a 31 de desembre del 2021, compte de pèrdues i guanys, balanç de situació i memòria de l'exercici, l'informe de gestió i la gestió del Consell d'Administració referida al propi exercici. Té la paraula el senyor Josep Bordes, gerent de Sant Vies.
Sí, hola, bona tarda. Bueno, penso que tots van rebre els comptes anuals de l'any 2021 de ViaSam. Davant de tot hi havia l'informe d'auditoria que expressa que els comptes anuals expressen la imatge fidel de la societat. Només feia un petit èmfasi en vigilar el fons de maniobra i simplement, bueno, si tenen alguna pregunta al respecte, puc contestar. És més enllà de tota la informació, tota la memòria que ja està prou explicada i auditada.
Molt bé. Hi ha alguna intervenció per part del PSC? Per part de la CUP? No, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 13 vots a favor i 4 abstencions.
Molt bé, doncs passem al segon punt, que és l'explicació de vot. Senyor Martínez.
Gràcies, senyora alcaldessa. Buenas tardes a todos y todas. En el pasado pleno del mes de abril nos presentaron el informe de control financiero del ejercicio 2021. De los organismos y sociedades del Ayuntamiento. En él nos dieron la información de varios incumplimientos que incurría ViaSam. En el ejercicio 2021 comprobamos que son los mismos que en el ejercicio 2019 y 2020. Por eso nuestro voto ha sido de abstención. Esperamos que en este ejercicio 2022 se tomen las medidas que correspondan para solucionar estos incumplimientos. Les adelantamos que sobre el punto 2 del orden del día nuestro voto será de abstención. Gracias.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem al segon punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2021.
Sí, la proposta és passar el saldo de pèrdues i guanys de 69.461,56 euros a reserves voluntàries, donat que reserves legals ja estan al tope legal establert, per tant les passaríem totes a reserves voluntàries.
Molt bé, doncs si hi ha alguna intervenció, passem a votació.
Vots a favor? En contra? Abstencions? 13 vots a favor i 4 abstencions.
Molt bé, passem al següent punt, que és aprecs i preguntes. Hi ha algun prec o alguna pregunta? No. Doncs per aprovació de l'acte de la sessió, designem interventors o l'aprovem? Podem aprovar? Molt bé. Comencem la Junta General Ordinària d'Accionistes de Provanys. El primer punt és examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de l'exercici social tancat a 31 de desembre de 2021, compte de pèrdues i guanys, balanç de situació i memòria de l'exercici, l'informe de gestió i la gestió del Consell d'Administració referida al grup al propi exercici. Té la paraula el senyor Francesc Rivera.
Bona tarda. Bueno, tothom... Tots els membres del Consell d'Administració, en tot cas, han rebut tenen els comptes i la memòria que es va proposar, bueno, que es va formular a l'últim Consell d'Administració. En tot cas, si hi ha alguna cosa a dir.
Per part del PSC, per part de la CUP. Sí, senyor Anglès.
Només dir-los que des de la CUP ja els avancem que ens abstindrem. Els comptes de provalls que avui anem a aprovar podríem dir que tècnicament són correctes, de fet si fa no fa, són similars als que any rere any es presenten. Des de la CUP creiem que no ens podem permetre seguir així perquè hi ha una sèrie d'aspectes que creiem que caldria millorar. Fa mesos que se'ns va comentar la intenció de l'equip de govern que l'equip de govern ha valorat canvis en el format d'aquest organisme per tal de donar-li més pes i prioritat, cosa que ens semblaria bé, molt bé, i que valorem de forma positiva. Fa anys que es demana. D'una banda, se'ns ha comentat la possibilitat de convertir-lo en una societat mercantil i, per altra banda, es valora integrar-lo a l'urbanisme per optimitzar recursos. Sembla que, de moment, falta consens i això, com ja és habitual i recurrent en aquest consistori, ens impedeix avançar. Contràriament, on sí que semblava que hi havia consens eren donar més pes a les polítiques d'habitatge, però de moment no hi ha res que indiqui que hi haurà més prioritat o més desplegament del pla local d'habitatge. Tot segueix igual. El que sí que no ha canviat és la mancança d'habitatge públic a la ciutat o el pèssim desenvolupament pel que fa a les polítiques d'habitatge o al seu pla, quan es tracta d'una necessitat més que evident. Així doncs, per tot això, com ja he comentat, ens abstindrem. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 10 vots a favor i 7 abstencions.
Hi ha alguna explicació de vot, senyor Martínez?
Gràcies. En nuestra anterior intervención dábamos detalle de los incumplimientos que detallaba el informe de control financiero acerca de ViaSam. Podemos comprobar que Provalls también tiene incumplimientos en el ejercicio 2021 y son los mismos que en el 2019 y 2020. Por eso nuestro voto ha sido de abstención. En el punto del orden del día, en el punto 2 del orden del día, nuestro voto será también de abstención. Esperamos que en este ejercicio 2022 se tomen las medidas correctivas oportunas a estos incumplimientos. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Martínez. Doncs passem al segon punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici 2021.
L'exercici 21 es tanca amb un benefici de 8.296,82 euros. Des del Consell celebrat el passat 31 de març, la proposta és que es destinin a reserves voluntàries.
Molt bé, alguna intervenció? Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 10 vots a favor i 7 abstencions.
El tercer punt és pregs i preguntes. Hi ha algun preg o alguna pregunta? Aprovació de l'acte la podem aprovar? Doncs s'aixeca la sessió. Comencem la Junta General d'Accionistes de la SAM Gestió Pius Hospital de Valls. El primer punt és examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de l'exercici 2021, balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos i d'efectiu i memòria i l'informe de gestió. Té la paraula la senyora Anna Parejo.
Bé, bona tarda. Només comentar que tant la memòria com els comptes anuals, l'informe d'auditoria i l'informe de gestió ha estat posat a disposició del Consell d'Administració i dels regidors d'aquesta institució i llavors quedo a la disposició de qualsevol pregunta o consulta que hi hagi al voltant.
Per part del PSC hi ha alguna intervenció? No? Per part de la CUP? Molt bé, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? votar-se en contra. Abstencions. 10 vots a favor, 3 en contra i 4 abstencions.
Per part del PSC, hi ha explicació de vot, senyor Martínez.
Gràcies. Nuestro voto en este punto ha sido de abstención por diferentes motivos. En el Consell d'Administració del PIUS les hemos manifestado en repetidas ocasiones nuestra disconformidad con temas que están directamente relacionados con las cuentas que hoy traen aprobación a esta Junta de Accionistas. Les hemos repetido infinidad de veces que no estamos de acuerdo con la política de personal que se está llevando a cabo desde el Departamento de Recursos Humanos y la Dirección, con un índice alto en estos últimos meses de bajas voluntarias y una muy alta movilidad de la plantilla, provocando en esta inseguridad. Les hemos manifestado también nuestro malestar con el tema de la licitación del servicio de catering y vending. Llevan 4 años de prórroga la empresa que está dando el servicio actualmente. Un servicio, tanto en catering y vending, muy deficiente, sobre todo en vending. Esperamos que la empresa que salga de la nueva licitación le dé una vuelta en mejora a estos servicios. Y otro tema que ponemos en relevancia es el incumplimiento en pago a proveedores, como le hemos venido manifestando en los debates de los diferentes informes de intervención municipal que tratamos en los plenos correspondientes. Creemos, en nuestro modesto entender, que tienen un cierto margen de maniobra para mejorar este aspecto. ¿Por qué no lo intentan? Pero más allá de todos estos puntos que son de detalle, podríamos decir que hay un tema con mucho más calado y es el futuro del PIUS. Nos dijeron hace 2 años que estaban en negociaciones con el CatSalud para que este asumiera la titularidad de nuestro hospital. Sabemos que se han tenido varias reuniones. Se nos dice desde el Gobierno que se buscará el consenso, pero, como siempre hay muchos peros con ustedes, de momento no hemos tenido ninguna información y eso nos preocupa. Es por todo ello, por los temas concretos que tienen que ver directamente con las cuentas, pero también por el futuro del PIUS, que no le hemos podido votar a favor de estas cuentas. Tampoco hemos votado en contra, porque saben que nosotros siempre hemos tenido voluntad de colaboración. Nunca hemos hecho política barata y de confrontación. No va en nuestro ADN. No lo haremos. Ustedes saben que pueden contar con nosotros para sumar en favor del PIUS, en el presente y en el futuro, pero evidentemente les pedimos unos mínimos en cuanto a la gestión y también a la información. Cumplan con estos 2 últimos puntos y tendrán nuestro apoyo. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Martínez. Per part de la CUP, senyora Huguet.
Aquest any el PIUS presenta grans trets, uns comptes bastant més positius que molts anys anteriors, en el sentit que l'enorme dèficit amb el que compta l'entitat s'ha vist més sanejat durant aquest exercici econòmic. No obstant, hi ha una sèrie de mancances estructurals que fan que des de la CUP no hi puguem votar a favor. En primer lloc, com ja he sabut des de fa anys, la CUP apostem pel traspàs del PIUS a la Generalitat. Per tant, no aprovarem els comptes d'una entitat que segueix sent gestionada de forma concertada. Només aprovaríem els comptes d'un traspàs del PIUS a la Generalitat. Alhora, volem recalcar que durant aquesta legislatura no s'ha avançat gens en aquest traspàs cap quan, teòricament, es tractava d'una prioritat. Vam signar un protocol d'intencions fa 2 anys perquè es creés la comissió que gestionaria el traspàs, però el procés ha quedat només en la creació d'aquesta comissió mixta i estem esperant el següent moviment, encara després de 2 anys. En segon lloc, bona part d'aquest sanejament en els números és a causa del traspàs de la RAC a la Fundació Vilaniu. Aquest traspàs, com ja vam dir en el seu moment, es va fer a correcuita i d'amagatotis, sense publicitar-ho gaire, segurament perquè l'equip de govern sabia que es tractava d'una jugada bruta amb treballadores que van quedar desemparades pel camí. El cost que ha suposat el traspàs de la RAC és alt i a dia d'avui encara n'estem pagant les conseqüències, ja que Vilaniu necessita contractar treballadores del PIUS per anar a cobrir serveis a la RAC. Per tant, per molt que hagi ajudat a subsanar els comptes del PIUS, en el seu moment hi havia una responsabilitat en joc, la de fer un traspàs amb garanties i amb tota la informació disponible per a les treballadores que no es va complir. Gràcies.
Senyor Barberà, vol fer explicació de vot?
Sí, només de... Bueno, doncs, el que hem de votar a favor perquè celebrem aquests números. Recordem que aquí, com a Junta General d'Accionistes, el PIUS Hospital és d'iniciativa pública i municipal i per tant hem de recolzar aquest projecte que és de municipi i nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, donem suport a qualsevol projecte que sigui públic i municipal.
Molt bé, doncs passem al segon punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació dels resultats de l'exercici 2021. Hi ha alguna intervenció? Passem a votació. Ah, no, perdó, seran aparejos.
Sí, proposem l'aplicació del resultat positiu del 2021 a resultats d'exercicis anteriors per millorar el patrimoni net.
Moltes gràcies. Doncs ara sí, passem a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Deu vots a favor, 3 en contra i 4 abstencions.
Hi ha alguna explicació de vot? No? Precs i preguntes? Tampoc. Podem aprovar l'acte?